diguéssim a un nen si vol jugar a marranxes o a tabes, segurament no sabria de quins jocs estem parlant. Però hem de reconèixer que molts de nosaltres només ens sona d'haver-ho sentit anomenar i tampoc sabríem ni per on començar a jugar aquestes dues coses. Són només alguns dels exemples, dels 100 exemples de jocs tradicionals que ara podem recuperar gràcies a un llibre que sembla una guia. Es diu Els Jocs Retrobats i fa un recull de jocs que jugaven per tot el país. Són els jocs a què jugaven els nostres avis. Un dels autors d'aquest llibre és en Jordi Llavina. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest llibre es presenta gairebé com un treball arqueològic. Això vol dir que heu hagut de fer molta feina de recerca, Jordi?
Sí, és, ja ho dius, és un treball arqueològic o etnogràfic en el qual l'important era el testimoni de persones d'una certa edat, persones que naturalment no havien ni tan sols ensumat el que era la virtualitat ni internet, però ni tan sols la televisió, és a dir, que l'imaginari de les quals no estava condicionat o no estava fondament marcat per la televisió, no? I aleshores doncs, bé, es tractava de saber a què havien jugat tota aquesta gent. Estem parlant de persones que tenen entre 65 i 80 anys, més o menys de mitjana, a què havien jugat i com a què dedicaven el temps lliure, no? Que deia la cançó d'ella tan desafortunada.
En total hi heu participat 8 autors. Tu ens parles dels jocs que jugaven a Reus, a Sant Quintí de Mediona, a Igualada, a Vila-rodona, i m'imagino que èpoques enrere, amb menys facilitat de comunicació, els jocs eren fenòmens locals i que devien variar bastant d'un lloc a un altre, no?
No et pensis. Variaven, sí, hi havia algunes particularitats. Per exemple, hi havia certes cançons que es cantaven tot acompanyant els jocs, que eren més pròpies de cada lloc, no? Però en realitat no hi havia grans diferències. I mira, i a més et diré una cosa. Avui per una feina que estic fent, he anat al Born, sí. I a la sala de l'exposició permanent hi ha diversos aparadors en els quals es mostren doncs, objectes i adminicles d'aquella època. No? Estem parlant dels segles XVI-XVII, sobretot, no? Alguna cosa del XVIII, però sobretot segle XVI i XVII. Doncs bé, he quedat parat perquè molts dels jocs de què ens parlen els nostres entrevistats, els meus, els d'en Jordi Lara, els de la Marina Espàs, els d'en Josep Coll, de tots 8 que hem participat en aquesta obra, molts d'aquests jocs ja es jugaven fa 2-3 segles.
És a dir,
la xarranca, sí, les bales o les boles de vidre o de fang, tot això ja formava part des de feia molts segles del patrimoni de la tradició juganera de casa nostra. No? Segurament el canvi més fort respecte de la manera de jugar és quan entra la televisió i sobretot ara amb tots els jocs aquests electrònics i virtuals dels nostres fills, no? Però les diferències tampoc no són substancials. Home, sí, hi ha coses potser concretes del lloc, no? Sobretot amb això que et dic, les cançons. Però en realitat, escolta'm, el saltar corda, sí. Les pilotes per jugar a futbol o per jugar al que sigui, els patacons, tot això existien a Vic, a la Xènia, a Fraga, Vilafranca, Barcelona o Girona, no? Vull dir que era bastant comú.
Jordi Llavina és un dels autors del llibre Els Jocs Retrobats, d'Editorial Cidillà. Moltíssimes gràcies per haver-te la trucada de Catalunya Ràdio. Ara, Jordi, parlarem amb un dels avis que em sembla que en aquest cas no va parlar amb tu, que és l'Albert Gené, de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Jordi.
És un avi molt savi. Gràcies.
Gràcies a tu, que vagi bé.
Adéu.
Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em sembla que l'Albert va créixer al carrer Roger de Flor de Barcelona, entre Rosselló i Provença, i és un dels testimonis que ha participat en aquest llibre per explicar a què jugava ell quan era petit. Ell jugava a què, Albert? A què jugava?
Bé, jo era un noi de carrer, oi, en aquella època, el carrer Roger de Flor ja no formava part de l'Eixample, encara que era pròpiament, ja era barriada, i els nens es posàvem el dia al carrer, tot el dia al carrer. Jugàvem els jocs, a vegades depenien de la temporada, i una mena de cicle, no dictat per ningú, però que bé, si ho veia tradicionalment. I es fa molts jocs, alguns amb coses concretes, per exemple, a Flandi, a Baldufa, i d'altres sense res, com ara doncs, a saltar i parar, doncs, a llúcies, a gepes, doncs, a arrencar cebes...
Què eren les llúcies, jugar a les llúcies? Arrencar cebes sona més, per exemple, però les llúcies?
No sé el nom, també ho veia. Jugar a llúcies és un joc molt complex, vull dir, molt divers, que tenia moltes variants i que en definitiva era una variant de jugar a saltar i parar. En el llibre, a la pàgina 58 del llibre de Parlem, hi ha l'actitud dels nens doncs, jugaven a llúcies. Oi? Una cosa que m'agradaria dir, perquè potser allò no se'n parla, era que en el joc, concretament, s'havia de començar per triar un capità i el qui parava. i això es feia una cançó, unes cançons de triar, n'hi havia unes quantes, no recordo una, molt més popular, deia Oni Dori, Beri Atori, Mato Alberi, Beri Biron, com els vi a dos dissons. I tocava el capità, i després jo aparava. I aleshores jo, doncs, el capità, deia en cada moment allò s'havia de fer, i quan un faltava les normes del joc, doncs era el aparava.
Albert.
Recordo que de les tres el tany no hi res.
Albert Gené, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a fer memòria de què jugava en aquella època, en aquest cas a Barcelona, en una zona que diu que aleshores encara no era l'Eixample. Explica ell que per davant de casa havia vist passar ramats de cabres. Imagina. O sigui, que imagineu. Sí. Albert, moltíssimes gràcies. I ara recollim, Marta, algunes de les memòries que fan els nostres oients dels jocs que jugaven quan eren joves.
He de reconèixer que molts jocs jo no els conec, però molts altres sí. Per exemple, l'Àngels diu que amagar-nos i el corre-corre, o la Mireia, a la goma. La Marta, nosaltres jugàvem al xurro mediamanga mangotero, a la xarranca i a caniques. La Rosa diu a gepes. A gepes no sé què és.
Gepa, gepa.
Sabeu vosaltres, gepes?
Tampoc. No,
a gepes, a la serp, a la xancla, a corda, a xurro mediamanga mangotero també. O sigui, aquest té molt d'èxit,
Té molt d'èxit.
Però m'encanta la goma. Altres, per exemple, el Rafa diu que ells, com s'ho passava millor, eren fent cabanyes als arbres.
Ah, també.
Maria Àngels, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Maria Àngels.
Doncs mira, us dic que un joc molt popular, sobretot entre les nenes, és clar, llavors era el de nines o retallables. Era una nina d'un cartró una miqueta més fort, però retallable, I llavors tenia tot el conjunt de vestits, sabatetes, gorros, en fi, bufanda, de tot, i se li posava mitjançant, s'agafava mitjançant unes pestanyes que tenia, la roba, o aquests cartronets més fins, diguéssim, que eren la vestimenta, no? De fet, jo era tan aficionada que després ha sigut la meva professió,
Has estat modista?
Més o menys.
Més o menys, va. Molt bé, Maria Àngels, moltíssimes gràcies per haver trucat i per haver-nos ajudat a recordar el joc de la teva infància, en aquest cas, aquestes nines.
Adéu, bona tarda.
Adéu, Maria Àngels. I ara saludem, perquè també ha trucat el 932017474, el Carlos. Carlos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Carlos.
Hola, què fem?
Anar fent, et diu Carlos aquest. Carlos.
Sí, Carlos de Colomers.
Ja, Carlos de Colomers. Endavant, Carlos de Colomers, tens la paraula.
Nosaltres jugàvem, fèiem de petits, fèiem patadores.
Què feies?
Fèiem patadores.
Amb el Bru?
Amb un sobuquer i un tros de magraner.
Ah, bé.
Què esteu dient? En quin idioma parleu, vosaltres?
És una variant que hi ha de l'Empordà.
Fa estona que no entenc res.
I anar escalfant culs, no?
Ah, exacte. Sí, això és un... És una feina que jo ja havia passat amb el meu fill i ja havia ensenyat com es fan les patadores.
El patador s'ha d'ensenyar. Pares de fill, això ha de passar que no es perdi,
Què és la patadora xuriguera?
Explico. Carlos, explico tu.
Es agafa un tros de sabuquer.
S'agafa un sabuquer.
Un sabuquer.
Què és un sabuquer?
A un pam i es buida, perquè el dintre el sabuquer té una cosa blanca.
Ah.
I amb un filferro es buida. Se li treu allò blanc. Sí. I després, amb un
herbi que té dintre, olors, diguéssim...
Però no parleu tots dos de cop.
El buides, l'has buidat, que quedi la pallofa per fora. I després... Exacte. Carlos, digue-ho tu, Carlos.
Es agafa un tros d'una branca de magraner o d'olivera...
Clar, que és més dura, saps? És més dura la branca de magraner o olivera.
Fins que entra dintre el forat aquest del sobuquer.
Ha de passar per dintre, Ha de ser més petita.
Ai, perdó.
I es talla un centímetre més curt. Centímetre més curt que no surti per la punta.
Sabuquer ha de ser més llarg.
A veure, i no podíeu jugar bales com tothom? Hòstia, ja estaria.
Oh, mira, sí.
Va molt bé explicar-ho, això.
Carlos, mira, Carlos, una cosa que segur que entendrem. Carlos, digue'm un número de l'1 al...
310.
El 310. Avui seràs tu, Carlos, demà innocent del nostre sorteig.
El 260.
S'emporta la cistella de productes Capravo.
La Mireia Tena.
La Mireia Tena.
Que jugava a fer boles de fang de sorra fina.
Mireia, moltes gràcies.
Carlos, records, Colomers.
Tu, Xuriguera, ja ens hi vens a veure un dia allà, Colomers.
Un dia passarà i fotrem patadores tots dos.
Exacte. Ei, que no porti el meu germà per la calefacció.
Sí.
Vinga!
Adéu!
Ja vindré jo també!
Ara oients, disculpeu, jo tampoc entenc res.